Vins i Teca amb Dominic Hitcoat. L'art de degustar, el plaer de compartir.
Hola, hola, hola. Tornem amb Vins i Teca. Un altre programa, crec que és el programa número 20, si no m'equivoco. I tenim avui dos convidats, un l'estem esperant encara, que està al Caer, i començarem amb el Pol Domènech. Pol, benvingut.
Hola, gràcies.
Pol és d'aquí, de Vall d'Oreig, bueno, de Vall d'Oreig. I la veritat és que jo, quan surto de l'autopista i agafo la rotonda i veig que en Domènech a mà dreta, crec que és, és com molt especial, i tot l'entorn, quan puges allà, és com sortir de... Bueno, per mi, per vosaltres és una cosa del dia a dia, però quan surts d'allà i estàs com enmig del bosc i hi ha aquell camp de roselles, de vegades quan estan totes les roselles en flor, és com supermàgic. O sigui que jo crec que és un entorn molt privilegiat, no? On has crescut, perquè... Tu ets d'allà, vas néixer allà, suposo. Explica'ns una mica, Pol, la teva història.
Sí, bueno, això, jo vaig néixer allà, la masia és de Can Domènech, del segle XV, va començar, hi ha papers anteriors, fins i tot. Han sigut de família de pagesos, i clar, tot això et vas donar en compte a mesura que et vas fer gran, no? Per mi era una cosa normal. I veies que eres com una mica un aneguet lleig perquè feies coses que els altres de la civilització no fèiem, però després, no, vaig veure que m'aportava molt, que m'agradava molt, que volia formar-me en això, i vaig estar estudiant a Castelldefels enginyeria tècnica, després enginyeria superior a Lleida, i a Lleida va ser també quan vaig veure el gran valor que té poder viure de pagès aquí a prop de Barcelona, no? A Lleida per mi era el paradís, no? Tots eren una mica com jo, que els agradava el camp i vivien d'ell. I llavors tornar a Lleida, doncs, va ser una mica la revolució de dir, bueno, doncs, això que s'ha fet tant temps aquí a casa, doncs, té sentit mantenir-ho, encara que l'entorn no sembla que sigui en les millors condicions o que ho acompanyi. Encara que anàvem ben en contra, diguéssim, doncs és el que ens agrada, ens apassiona, s'ha fet al llarg dels anys, tots els avantpassats, no? I mantenir-ho, doncs, té un valor. Sí, sí. I ara més que mai, no? Amb tots els incendis també que estan a venir, sí, ja us dic d'entrada, no? Que ara sembla que sí, que dona valor, no? Però durant tots aquests anys semblava que no.
Sí, sí, no, totalment. I teniu com una associació, no?, de pagesos de Collserola o...
Sí, 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 ara ja fa, doncs, crec que més de 15 anys que ens vam començar a reunir des del parc de Collserola per, bueno, per conèixer-nos, no?, al final, perquè som, doncs, del mateix sector i pràcticament no ens coneixíem. Les masies que abans sí que es coneixien, doncs ara... els últims 50-100 anys, doncs, ens hem deixat de conèixer. I ara fa 15 vam muntar l'associació Collserola Pagesa, que aglutina 27 masies d'aquí de Collserola, que poc o molt intentem mantenir l'activitat agrària aquí al parc.
I què hi ha d'activitat agrària? Bueno, hi ha moltes coses, entenc, però, per exemple, hi ha... Tu tens rucs, no?, i ases per...
Sí, això, bueno, és com el sector ramader, sí que és una mica més complicat, diguéssim, perquè els animals són més esclaus. Nosaltres vam muntar la hípica ara fa 25 anys i anteriorment hi havien hagut ramat d'ovelles i cabres a casa. Llavors, amb la necessitat de fer gestió forestal, de reduir la càrrega de combustible en les zones estratègiques, altres llocs, com a Montserrat, ja s'havia fet les proves pilot i un projecte live amb això, amb pastura amb rucs al bosc, i vam heredar, doncs, la part aquesta d'allà, doncs, hi havia 11 rucs i vam portar cap aquí. Al final, doncs, ara mateix n'hi ha 9, perquè dos han anat cap a un altre lloc. I bueno, ara estem fent papers o intentant que ens ajudin per legalitzar l'explotació de rucs i poder acollir-ne fins a 30, 40.
I fan més neteja que, per exemple, altres ramats com cabres o ovelles?
Bueno, diem que són complementaris, més o menys és el mateix. Sí que és veritat que el ruc és més fàcil el pasturar amb ells, no? Perquè no requereix d'un pastor directament, amb un filat el pots tancar fàcilment, i un animal és més gros i no fa tant impacte com un lloc com Collserola, que passa tanta gent. Pues és diferent tenir 200 ovelles que 20 rucs, no? Diguéssim, 20 rucs els pots... fan menys impacte, no?
Clar, perquè van venir aquí a la ràdio uns que, dels ramats del foc.
Vale, sí.
I que també està superbé, crec jo, per... Llavors, com funciona això per netejar el sotabosc?
Nosaltres formem part també de ramats de foc, perquè al final és tots els ramats que ajuden a això, a fer prevenció d'incendis, a reduir càrrega de combustible i a buscar zones amb baixa càrrega.
Doncs, Pol, ens estaves parlant dels rucs, de la neteja, com funciona? O sigui, ho fan tot l'any? O...
Clar, sí, el ruc, l'avantatge és que els animals és la forma més barata de reduir la càrrega, perquè són 24 hores, 7 dies de la setmana, que no paren de menjar. Llavors van caminant per allà on sigui i primer es mengen el més tendre, el més bo per ells, i després segueixen amb el segon i el tercer plat, que pot ser més arbust i llavors té més impacte. Fa això, reduir la càrrega, obrir espais oberts. S'ha fet un estudi l'any passat d'augment de biodiversitat també, que es va colonitzar 13 espècies diferents a l'hora de un cop s'obria l'espai. Així que, bueno, ens hem de tornar a acostumar una mica a veure una Collserola més rural, més ramats i poder conviure tots plegats com en un sistema més antic, encara que siguem molt moderns.
No, totalment. Perquè abans hi havia un ramat de cabres, crec, a Vall d'Oreig, no?, que passaven pel poble. Ja no està.
Sí, no. Ara crec que s'havien anat cap a Sant Feliu al final, el ramat. Sí.
I tu ets part dels ramats del foc també, llavors.
Sí.
I us demanen els rucs de vegades perquè no fan transhumància, imagino.
No, bueno, nosaltres ara, just ara, estem pasturant la finca de Can Montmany, també, que ja, bueno, hem estat 3 anys pasturant, doncs, això, les 50 hectàrees al voltant de la casa, i veiem que ha funcionat, és viable, i l'important també són les càrregues ramaderes, no pasturar més del compte, i poder tenir facilitat per canviar-los de lloc i ser àgils en canvis de lloc. I llavors amb això hem fet una altra associació que es diu Pasturant Collserola i està formada per veïns i veïnes mobilitzats que ajuden els pagesos, no? Al final, si la solució és cuidar el territori, cuidar el jardí de fora de casa, diguéssim, doncs no es pot esperar que només ho fem els pagesos o ramaders. Llavors està molt bé que col·labori, doncs, tots els veïns que vulguin. I a l'hora de posar aigua, posar els lletreros, moure el ramat, doncs tenim un grup de WhatsApp que qualsevol es pot apuntar i fem una petita formació i a partir d'aquí, doncs, els dijous a les 4 de la tarda normalment sempre quedem per fer alguna cosa.
Ah, està molt bé, en plan voluntari, imagino. Sí, està molt bé això, perquè si la gent de Vall d'Oreig, o bueno, d'on sigui, s'involucren una mica amb tot el tema aquest.
És que cadascú posar el seu granet de sorra, de tot el que es pugui. Des dels ajuntaments, administració, pagesos, i jo sempre penso en això, unir forces per intentar, doncs, canviar una mica el territori, que no és poc.
I llavors es poden apuntar en un grup de WhatsApp i el troben per internet, això?
Pasturant Collserola, sí, allà estarà una pàgina web i allà hi ha un link que es pot ficar. Sí.
I hi ha ajudes per part d'algun... el tema dels rucs i tal.
Això és bastant modern. Al final els animals sempre és carn o llet, sector primari. Ara estem parlant del sector terciari, no?, que és més aviat un servei a la població, un servei a la gestió del territori. Llavors, ara de la Generalitat i Diputació sí que surt una ajuda per pasturar les zones estratègiques. Però clar, a vegades és insuficient, arriba tard, ja sabem com va.
Bueno, pues estaria bé que no arribés tard perquè ens interessa a tots, no?, aquesta neteja dels boscs.
Aparentment el que passa sempre és que el discurs és molt clar, no? Al final s'ha d'ajudar a qui vulgui pasturar, s'ha d'ajudar els pagesos, s'ha d'ajudar, però la realitat, desgraciadament, no acaba sent així. Al final, la sala ha legislat tot tant que és massa complicat fer res i al final costa tant.
Hi ha una gran càrrega, no?, burocràtica.
Massa. Ara, amb el ramat dels rucs, per això ara tenim aquests 10, no?, i volem tenir 40 i ens està costant molt amb el Departament d'Agricultura de trobar l'escletxa, saps?, per senzillament legalitzar.
Sí. I quantes hores poden treballar al dia els ramats?
Bueno, els cavalls poden estar 16 hores pasturant, així que un ruc pot ser semblant, no? De 24 a 16 pasturant, pues està bé. Clar, ells viuen a fora, no els tenim en estable.
No.
Estan 100% a fora. Ara a l'hivern es refugien sota els arbres i ja està. I ara, de fet, tenen un GPS i els tenim monitoritzats i veiem que ara a la calor pues, es queden quiets i no pasturen i pasturen més a la nit. Quan cau el sol una mica és quan campen.
Sí, són animals molt forts, evidentment.
És molt rústic i exacte. Perquè la qualitat farratgera també és molt dolenta, saps? Els boscos aquests que és molt arbust i llavors s'ha de vigilar.
I amb el tema regeneratiu, biodinàmic i tot això, aneu fent serveis per altres empreses?
Per altres empreses encara no hem fet. Sí que, com he dit, jo soc enginyer agrònom i l'única solució agrícola, diguéssim, almenys aquí a Collserola o en camps més pobres, és aplicar aquestes tècniques, no? Al final, de cuidar el sol i això amb la hípica pues, generem molt compost i intentem pues fer diversos cultius associats amb el farratge i és l'única manera d'augmentar o mantenir una mica la fertilitat que queda en els camps, saps? Perquè s'han tractat malament. Llavors reps una herència que se't fa complicat ser pagès amb aquesta pocs recursos, diguéssim, ja no només de tradició, de cultura, de maquinària, sinó que també el camp acaba sent dolent.
Clar, i amb l'aigua, amb el problema de l'aigua també és un altre afegit important.
Tot i així, ara parlant d'això també, clar, hi ha un miracle que ha sigut el tomàquet mandó, que ja us ho deixo caure ara, i és com després de molts anys d'intentar el Parc de Collserola, la Universitat, la Fundació Miquel Agustí, el Damià Gimbernet, i 10-12 pagesos que ens hem involucrat més, pues, trobar una varietat que es feia aquí a Collserola, que té acceptació, que és diferent, que dona un valor afegit i que és un tomàquet com els d'abans. I llavors aquí estem començant a poder tornar a viure l'agricultura, cosa que feia 50 anys que no fèiem. Així que és un miracle dintre d'aquest pessimista general.
Això està molt bé, allò del tomàquet mandó. I aquí, evidentment, els porteu als mercats de pagesos, però hi ha restaurants també que us compren els tomàquets?
Sí. Ara, de fet, aquí a Sant Cugat hi ha diversos, hi ha tota una llista, que no me la sé de memòria, però hi ha la Fira del Tast de Mandó, que es fa el 6 de setembre aquest any, i el 16 i el 23 de juliol, també al Celler Modernista, pues, activitats relacionades amb això i participen en restaurants també.
A Pla de Bages, no? Tenen mandó també, però és raïm.
Però és raïm.
Heu de fer una jornada de mandó, és igual. Jornada de mandó.
Sí, no sabia que hi havia una veritat que era mandó.
Sí, és típic del Pla de Bages.
Vale. Sí.
I està molt bé.
Sí.
M'agrada
molt.
Bons
vins.
Sí.
I més a més amb el tomàquet,
deu
maridar bé.
Sí.
Bueno. Sí, que anem a fer una mica de sondeig, aviam si volen fer una jornada amb mandons.
És bona aquesta, apuntem.
I quins altres conreus teniu, Pol, allà?
Doncs cirera, préssec, pruna i abarcoc, és el que havíem tingut abans. Hi havia vinya, el meu avi feia vinya, i de fet hi havia un celler i tot. I després mon pare, més la part de fruita de pinyol, i ara la part meva, diguéssim, és això, el farratge i el tomàquet. El tomàquet a l'estiu, calçot a l'hivern i col pels menjadors escolars també a l'hivern.
Això està molt bé també que serviu als menjadors escolars. I són conscients de que ve d'aquí, de Can Domènec?
Sí, jo crec que sí.
S'haurien de ser-ho.
Ja fa 7 anys que ho estem fent, així que sí.
I cavalls també, llavors teniu hípica, la gent pot anar allà a fer classes?
Sí. Ara mateix hi ha 60 cavalls, guardem cavalls de gent a nivell de pupilatge, fem entrenament pels cavalls de la gent també, de pupilatge, i a part tenim l'escola d'equitació, més enfocada per nens, i fem com un extraescolar, no? De dilluns a dissabte, cada dia pues, pues, a les tardes.
I sí, també la gent us pot trobar per pàgina web si volen venir a fer classes i coses d'aquestes.
Sí, i picar Domènec d'un foll i allà està tota la informació.
I feu cistelles per... No, si la gent si vol comprar cireres, el que sigui, poden venir.
Això ho fem en temporada només. Clar, quan vens a client final, el client final moltes vegades et demana tenir 3 o 4 coses diferents, però això a nivell productiu costa, no? Al final fer 15 cultius diferents a l'any, així que ens hem especialitzat per temporades. Llavors comença la cirera, el préssec, pruna, barcot, després parem una mica, el tomàquet, calçot i col. I hem fet la roda.
Bueno, està bé tenir...
Home, pots tenir un pla de subscripció, que cada vegada que surt un altre, pim-pam, un altre. I que cada mes, 2 mesos, tinguin un altre, un enviament a casa i... Prescripció mensual o bimensual.
Sí, però és cert que haver de portar-ho i tot això és complicat.
Bueno, ara amb el tomàquet és el que estem apostant més.
Sí, és que teniu moltes...
I s'ha d'especialitzar una mica, saps? Perquè una mica de tot, al final, fas poc de tot.
Clar, no. I, Pol, com veus el món de la pagesia al futur? Sobretot del pagès petit, o sigui, són...
Jo sóc optimista perquè fa massa temps que estem despistats, així que ja queda poc temps per tornar a veure les coses d'una manera lògica i ja es veu que no es pot aguantar gaire més així. Així que tard o d'hora tornarà a tenir valor.
Però què necessita el món de la pagesia?
Jo, per mi, s'ha desvinculat massa la gent de la terra. Ja no costa que sapiguem què es fa al veí o al costat de casa, què es fa i què no es fa. I a partir d'aquí, doncs, volem tenir tot en qualsevol moment. I les 4 coses bàsiques és això, saber què es pot menjar en cada moment i saber que comprar-ho al costat de casa tindrà un impacte molt més important que no portar-ho a l'altre lloc del món. Senzillament tenia confiança en els nostres veïns, que sembla que ve més de gust tractar amb un que estigui ben lluny que no pas amb el teu veí de casa. Per si de cas t'enfades, no enfadar-te amb el del costat, saps? Però els humans... tenim una cosa maca i una cosa dolenta i s'ha de veure la part maca. De fer tractes amb el veí sempre és millor.
Sí.
Som animals de comunitat, no?
Sí.
Podem intentar potenciar-ho.
Però és cert el que diu el Pol, que s'ha perdut una mica aquesta sensació de veïnatge.
Perquè tothom val una mica la seva, també.
Sí, exacte.
Fins i tot els pagesos van una mica allò fent, però no junts. La gent també és el que dius tu, busquen productor Amazon, que en 24 hores ja el tenen a casa, i això no porta. Està bé el que has dit. Hem estat una mica despistats.
Jo ho prenc.
És un reconeixement, no? És bo ser autocrític.
Exacte. No, tots. Ens hem passat de moderns. Jo crec que ens hem passat de moderns.
I creus que ens podem salvar encara?
Sempre, si no malament, no s'acaba, punt i final no hi ha encara.
I feu tallers per nens o alguna cosa?
Bueno, fem el campus d'estiu ara, que això sí que ho fem ara 3 setmanes a l'estiu, que just ara estem en això, les primeres 3 setmanes de juliol, i fem els matins i combinem la part d'equitació amb la part de pagesia.
Ah, que bé.
I el funcionament d'una granja, diguéssim, aquí a Barcelona.
Això està molt bé, perquè jo crec que estaria bé a les escoles tenir un apartat que fos...
Allà al col·le de mon fill petit?
Sí.
Tenen un hort.
Ah, sí?
I surten a fer l'hort.
Bueno, sí.
Clar, nosaltres estem al poble, clar.
Sí.
Estem allà a la Ràpita.
Sí.
Però jo estem a Vilafranca, Ràpita, Font-rubí, estem per allà. Però allà tenim un hort i ve una persona, i ve una exprofessora que estava jubilada i ve a fer unes hores i tal, i... Això està molt ben parit, això.
És bàsic.
Bueno, el Ferran i Cloà feien amb el Francesc Carbó. Sí. L'Uri. Sí, això està molt bé. Però jo dic anar més enllà, inclús de tenir com una classe com mates, tal, que sigui pagesia, que els nens realment se n'adonin de la importància que té això.
Sí, de fet, ho hem fet, hem portat classes i també vèiem necessari que vinguessin a l'inici del curs els mestres només i fer una classe de mestres, diguéssim, perquè els adults també ens hem desvinculat molt. I amb els nens, doncs, pots explicar, però està bé que els profes també sàpiguen de què anem a parlar abans de venir i després doncs, que puguin treballar a classe.
Totalment.
Però sí, és bàsic començar pels petits.
Llavors el Mandó ho va començar a conrebre de nou el Damià, no? I també té com una gallina de Sant Cugat, crec, no? Que s'està... I vosaltres teniu aquesta gallina?
No, però n'hem parlat, perquè està clar que hem de buscar, doncs això, la petita escletxa de productes que no pots trobar al supermercat, que dona valor tornar a buscar el pagès que tens al costat. I llavors, això, doncs, la gallina i altres espècies, no?, que estem buscant, dos o tres hortícoles, de farratge també, o de cereal, per exemple, per fer un pa així més autèntic i coses d'aquestes, no? Hem d'anar trobant pues, el valor afegit de les coses i allò que no pots trobar al súper.
I no us heu plantejat tornar a posar vinya? Vinc jo a fer la poda?
Sí. A mi la vinya, admiro moltíssim a tothom que ho fa, I ho veig amb molt de respecte. Jo al final ja a casa toquem molts pals i veig que la vinya s'ha de ser molt professional i es necessita dedicació bastant important i jo amb això ja ho faig amb el tomàquet Mandó. Així que no tinc...
Però teniu lloc per fer vinya? Per posar una vinya? Petita?
Sí, sempre voldríem fer, sí.
Home, estaria molt bé tenir...
Ara tothom està arrencant, eh?
Sí,
que
sí.
No crec que sigui bon moment de...
No, ja, però tot el que diu el Pol de fer, per exemple, pa o tenir el tomàquet Mandó... No, i oliveres teniu? Feu
sí,
oli,
una
també.
Mica per casa, sí.
Que fos com una cosa... vi, oli, pa... tomàquet, és com molt...
El tema oliva s'està...
S'està promocionant. Ara, de fet, està la Fundació La Pedrera, que ha sigut una cosa única, única que ho ha fet a altres llocs, però aquí a Collserola no ens havíem mirat encara, no? Per ser massa prop de Barcelona, potser, o per ser pagesia molt petita, i és que els ingressos d'una part de turistes de Barcelona, de la Fundació, els estan reinvertint en recuperar camps abandonats. Aquí a Collserola. I està bé, no?, perquè nosaltres anem amb un pal i una escombra intentant pues viure d'això. I si en algun moment en tens una mica d'ajuda en recuperar camps abandonats i que et facis un bon adobat i tot això, doncs està clar que a llarg plaç pues, ajuda.
I tant. Doncs mira, ja hem d'escoltar la música i després tornem un momentet amb tu, Pol, i tu també pots...
Molt bé.
Merci, Pol. Bueno, doncs aquí estem de nou i ara estem amb l'Andrew, Andrew Ashurst.
Hello.
Hello. Podem fer-ho en anglès.
Bueno, com vulgueu. No. We can if you want, no problem.
No. Andrew, tens una història interessant. Ets director de l'acadèmia St. Paul's, és així?
St. Paul's English Academy, per una banda.
English for Wine Aspects.
Per l'altra, sí.
I després també fas un vi.
Sí.
Que jo l'he tastat.
Sí.
Està
bo,
molt
no?
Bo. Sí. Doncs explica'ns una mica,
pues,
Andrew.
El que és l'Acadèmia d'Anglès va néixer el 2003, La meva mare feia particulars i després vam dir, bueno, jo quan vaig acabar els estudis vam dir, bueno, muntem una acadèmia. A partir d'aquí, el primer alumne que entra és de Torres, Bodegues Torres. I llavors comencem a parlar, comencem a fer classes allà in situ a l'empresa, i el 2008, no, 2007, començo a fer classes amb un senyor que es diu Xavier Sort, que era el cap de viticultura d'allà a Torres. I al fer les classes amb ell, jo un dia dic, Xavi, hi ha un curs d'anglès del món del vi? I diu, mira, hi ha cursos del vi en anglès, però al revés no hi ha massa cosa. Però si ho fas, pues, posa't les piles i comença a estudiar viticultura, enologia, i és el que vaig fer. Vam posar les piles bastant i ara estem enfocats cap al món del vi. I ara cap al món del vi i la gastronomia, perquè és el que donarà un futur, perquè bueno, el sector està com està, pobrets, però hem d'anar pues, moldejant una mica.
Combinant.
Sí.
I quan tu ets de Plymouth.
Plymouth, sud-oest.
I com és que vas acabar a Vilafranca del Penedès? Plymouth, Vilafranca.
Ja que estem aquí a Sant Cugat, i clar, jo vaig venir aquí a jugar a Vilafranca a hockey sobre patins.
Ah, val.
Sí, em van fitxar d'Anglaterra per venir a jugar a hockey.
Ah, sí?
Sí. I d'aquí vaig estar a Sant Ramon, Vilafranca, vaig debutar a el que era Divisió d'Honor, que ara és Hockey Lliga, vaig debutar i després aquí vaig estar a Hockey Plata pues, 6-7 anys i després ja vaig decidir posar pau, no viatjar tant i jugar en un equip i vaig plegar amb 41 anys, fa poc. O sigui, encara fa l'any del Covid.
Ah, va.
És que el Covid era parar i tornar a enganxar i parar, ja vaig dir, mira, 41 ja són prous, potser que pleguem, pengem les botes
i ho trobes a faltar o no?
No, perquè els meus fills hi juguen.
Ah, mira.
O sigui, que com que juguen els dos i la meva filla també patina, o sigui que estem distrets, molt distrets.
I llavors, encara tens llavors les dues, l'acadèmia d'anglès de Saint Paul's?
Tenim l'acadèmia Saint Paul's, sí, que estava en nom del meu germà, que es va morir en un accident de cotxe.
Oh, vaja.
Sí, sí, bueno, coses que poden passar. I llavors vam crear això, vam crear una sala, que era sala Wine Aspects, on fem tastos, cursos en anglès.
Sí. I a part dels cellers, suposo que venen sommeliers, enòlegs...
Exacte. Exacte. I també import-export, també waiters, sí, cambrers normals i corrents, també gent que... Sempre venen el mateix, estan frustrats. Tenen una frustració perquè volen explicar el que expliquen en català i castellà, ho volen també fer en anglès. I llavors tenen aquesta frustració. Llavors nosaltres els ajudem una miqueta a buscar el seu camí lingüístic.
I quin nivell d'anglès tenen quan entren de tot? Suposo que ja...
Mira, normalment sempre fèiem cursos a Saint Paul's, entren des de baix fins a dalt. És una acadèmia normal i corrents, típica, tradicional, tots aquests cursos o aquestes acadèmies que normalment per Instagram es critica i tot això, que no tens que ir a una acadèmia perquè són molt malos i no t'ensenyen bé, pues d'aquest paio tot arreu. Però el tema Wine Aspects, fins aquest any, només fèiem un B1 cap amunt. Un B1 és un intermig. Perquè pensàvem que la gent necessitava alguna estructura, alguns fonaments en anglès. I llavors ens hem adonat que hi ha molta gent de nivell més baixet que no volen estudiar anglès normal, volen anar a alguna cosa més funcional i directe per la seva feina. I aquest any justament comencem un curs amb 10 alumnes, comencem des d'un A1. I llavors comencem amb això a entrar en un A1, que és un elementary.
Val. I en què consisteix una classe de Wine Aspects?
Moltes coses.
S'expliquen
donem molta vi i parlen anglès fantàsticament bé. intentem, clar, nosaltres tenim una... Clar, quan portes 15 anys, treballes una metodologia. Intentes treballar de la mateixa manera, la metodologia no surt a la primera. Però després de 15 anys dius, ostres, i a més, estava en una classe i vaig dir, tenim una metodologia, estem treballant les coses. I va ser tema, eureka. Que nosaltres ho diem el Transversal Wine Method. Transversal Wine Method és agafes el món del vi i és transversal, no? I què toquem? Pues toquem, òbviament, lingüístic, per lingüístic en anglès, però llavors toquem el món del vi, el món del tast, el món del negoci, i el món de la comunicació, com comunicar, o sigui, com fer una bona presentació. Llavors, amb aquests 5 pilars hem creat aquest sistema, no? Llavors, a base d'activitats lingüístiques, un reading, listening, writing, doncs, llavors treballem les destreses i els punts, per exemple, de negocis i aquestes coses. I, bueno, estem molt contents.
Que bé.
O sigui, portem 17 anys ja.
I és molt innovador, bueno, sí. Encara que porteu un temps, però és una cosa que no existia.
No existia i ara hi ha poqueta cosa, també no hi ha massa...
Sí. I podeu créixer, seguir creixent.
Sí, sí, sí.
I la gent surt d'allà parlant bé o què?
Jo sempre he dit que els profes, el nostre objectiu és que facin 20 hores amb mi i després tinguin ganes de fotre 1.000 hores amb un altre. I que tinguin ganes de practicar anglès. Això és el meu objectiu. Sí que han de sortir amb eines per poder comunicar, donar una bona presentació, però si després no ho posen en pràctica, ho perdran molt ràpid, també. Però almenys donar-los allò de les ganes de, vull fer més.
Sí, jo el curs que vam fer ara fa poc a l'Escola de Tasca era un de les, de les assignatures. Jo vaig aprendre coses, o sigui, jo crec que li doneu molta importància al tema del storytelling, que és molt important, crec que en qualsevol sector, suposo quan feu visites o si us venen els nens, tenir-los entretinguts i fer coses divertides és important, més que la part tècnica i avorrida d'aquest vis s'ha fet amb la malolàctica, no? Està molt bé això.
Sí, sí. No, però el tema del storytelling és clau, és evident. Sí, sí, de fet, quan tu vas a comprar alguna cosa, el 95% de les vegades compres per l'emoció, no compres per l'enraonament. Perquè si realment és una emoció, si compres mandó, si compres tomàquets mandó, en aquell moment pot ser que tinc gana i els vull comprar, llavors aquella gana pues, et genera una emoció i llavors ja, ara ho compro. O dic, hòstia, curiositat, no? Però si només ens tirem cap a l'enraonament tècnic, i el món del vi fa molt això. O feia. Ara no tant. Ara ja comencen a... Però ho feia molt. Era, això és un xarel·lo amb no sé quants de lies, amb mesos amb lies, i després té això amb barrica... Però és que, clar, és que vas a qualsevol fira i tots et diuen el mateix. I llavors, clar, explica'm d'on ve el mandó, de quin part del món és d'aquí, s'ha tornat a trobar... Però no m'expliquis les coses tècniques, perquè és que no me'n recordaré tampoc, no?
Sí, sí, és això, totalment. Jo crec que, inclús, jo pensava, i no sé quan... sí, perquè vam fer una jornada també a l'Escola de Noturisme, sobre noturisme, i... A la meva opinió, crec que és molt important que les persones que venen al vi o als sommeliers o qui sigui, que no cal que parlin un anglès perfecte, ni molt menys. O sigui, si tenen... a mi em passa en català, vull dir que no és massa greu. El que és important és l'emoció que tenen i la manera d'explicar les coses.
Sí.
El que sí que trobo que és molt important per cellers o qualsevol servei és que la seva pàgina web estigui en un anglès perfecte, perquè si no sí que queda malament.
Sí, sí, sí.
I això es veu també moltes vegades.
Sí, es veu. I les fitxes tècniques. I intentes buscar una fitxa tècnica que en principi la busques a pàgina web i està mal traduït o hi ha errors o el que sigui. Clar, dona una mica mala imatge.
Sí, mala imatge, mala exacte.
Imatge, sí.
I això ho hem de canviar i cuidar, crec, una mica.
Sí.
I llavors, tens tota la família aquí?
Bueno, sí, està la meva mare aquí, estem tots aquí, portem aquí des del 91, ja a Anglaterra no...
Ja és una cosa del passat.
No tornem.
Ja, bueno,
sí.
Tampoc.
I clar, jo la meva família sí que el tinc aquí, tot sigui que casat i tres fills i anem fent. Tres i ja està.
I el teu vi, parlem del teu vi. Sida.
Què
és Sida?
Sí.
Explica'ns.
És una història molt maca, perquè, de fet, som tres socis, la Foix, Josep i jo, i Josep va ser el que, quan jo tenia 16 anys, ens va donar feina a la vinya per sobreviure aquí. Jo i mon pare, jo amb 16 i mon pare òbviament amb més, però vam sobreviure una temporada, uns 6 mesos més, amb el que vam treballar a la vinya en aquella època, que era el 95. Mm-hmm. I llavors un dia em ve a l'acadèmia i diu, vull que provis això. Diu, ja t'ho explico. Dic, no m'ho expliquis res, provo i t'ho dic, si m'agrada tal, i t'ho dic el que és. Jo vaig fer una nota de tas, li vaig fer una nota de veu i diu, és això, això, això. I diu, ullo, diu, has clavat, tasta una miqueta. I després diu, hòstia, molt bé, diu, sí, ho has clavat, diu, i jo li pregunto, clar, no tenia etiqueta, i diu, i què fem amb això? Diu, què vols dir, què fem amb això? Diu, bueno, no hi ha res, jo estava buscant, perquè justament havia acabat de fer un màster en el món del vi, i dic, bueno, tinc ganes de fer alguna cosa i de posar en pràctica tot el tema de documentació, legislació, tot, no? Perquè és molt difícil, Fer el vi és molt fàcil. Vendre, mare meva, és complicadíssim. Mm. I era això, era un repte. I em va dir, el Josep em diu, va, què dius, no sé. I l'endemà em truca i diu, allò que em vas dir, allò, volies dir-ho de veritat o què? Diu, sí, fem alguna cosa. Vam muntar un SL i ara estem, sí, fem un poquetes ampolles.
Fem... I té un dibuix d'un cavall, no?
Sí.
I quina és la història?
Perquè la Foix, o sigui, a part de, és un vi que està fet amb viticultors biodinàmics, que es diuen Aliances per la Terra, també la mare de la Foix és metgessa, i ella, la Foix, tenia problemes de seguretat amb els animals. I els diuen, mare, va, què podem fer? Doncs vam buscar una teràpia, una equinoteràpia, i va portar la nena amb el cavall, i el primer cavall que va tenir es deia Xida. I llavors vam posar el nom d'així les històries.
Molt bé.
Aquestes coses maques que la gent...
Sí. I quin és un vi blanc?
Vi blanc,
amb
sí. Xarel·lo, 100%, sí, biodinàmic. I el bo, o intentem, perquè els pagesos estan passant molt malament. Passeu molt malament. Jo us dono totes les ànimes, però no us envejo per res, perquè esteu passant realment, a vegades, i els viticultors, pobres, estan patint.
Sí, sí.
Estan patint moltíssim. I nosaltres el que intentem fer és, quan comprem el raïm, si el raïm no el comprem, el raïm el portem perquè són els viticultors de llençols per la terra. Mm. Portem un lloc, allà ens ho compren el raïm i nosaltres fan el vi. I llavors nosaltres tornem a comprar el vi, nosaltres. Vale, així, nosaltres no som anòlegs, no ho fem nosaltres. Però després, quan comprem el vi de nou, nosaltres, depenent de quin preu han pagat el raïm, nosaltres, com a tres socis, vam decidir pagar 50% més. O sigui, hi havia un any que els hi van pagar a 87 cèntims. Per tant, nosaltres ja vam pujar-ho, saps? Vam pagar 1,27.
Perquè ara no es paga.
Ara no es paga, 1,27, i aquest any ja veurem el que paguem. Sí. Ja veurem el que paguen aquest any.
Però està molt bé això, perquè així ajudeu una mica...
És una mica sostenibilitat, perquè la sostenibilitat té quatre o cinc, depèn de com ho miris, però té quatre pilars, no? I un dels temes és el tema social. Però clar, si el pagès no cobra bé, com podem ser socials?
Això és complicat també, perquè els costos de producció en la pagesia costen molt, molt, molt de saber.
Clar.
Llavors, algú decideix per tu quin és el teu cost de producció.
Exacte.
I el que ho decideix és el que produeix més gran, que és el que mou més volum, i llavors tots els petits tenim els costos més grans i són els que perdem.
Sí.
Llavors no es protegeix mai el petit.
No.
El petit normalment és el que mima la terra, el que fa producte de més qualitat, i et quedes fora de joc, fora de mercat, i cobrint els, bueno, no cobrint els costos
els
que tens.
Costos.
Llavors, doncs això, no et costes... Sí. Sobrevius per cor, saps? Només per cor, saps?
Sí,
perquè són d'aquests oficis que... que ho fas perquè t'agrada i perquè ho portes a la sang, si no...
Bé, i vosaltres perquè sou llestos, perquè heu fet com un servei. O sigui, d'allò que feu, o sigui, suposo, no ho sé, però els costos segurament sobreviuen més pels serveis que doneu que no pas pel producte primari que doneu.
Exacte. Bé, jo veig que el món del vi també ha anat per aquí, al final, no? La vinya, o sigui, al final és...
Enoturisme i tot això.
Exacte, i és... diversificar i explicar l'experiència i el relat que té el vi, no? per distingir-ho.
Sí.
Perquè si no...
I sobretot amb la gastronomia. Jo hi crec moltíssim, perquè estic en molt de temes d'enoturisme, però hi crec molt que jo crec que el tema del vi ha de ser segon al plat. O sigui, el plat hem de vendre primer. Vale. I després el vi acompanyant.
Molt bé.
I després ja vindrà tot l'altre. La gent, però clar, si ens cost, si volem posar el vi primer, la gent vol menjar, i quasi tothom vol menjar, però no tothom vol beure vi. Llavors hem d'anar, jo crec que hem d'anar cap aquí, al tema de gastroexperiències i gastroturisme. Sí. I després ja vindrà, i vindrà fort, l'enoturisme amb això, perquè ho pots entrar molt bé i quan la gent està tipa i tot això...
Sí, perquè ara normalment els tastos es fan, que està bé, també amb producte local, una mica de formatge, pernil o el que sigui, però crec que si fessin, per exemple, petits llocs dins del celler on poden fer un dinar superbo amb 6 persones, però cobrant bastant,
sí.
I després maridant amb els seus vins, crec que podrien augmentar bastant els...
Sí. High ticket.
Sí, totalment. Segur. I crec que hem d'anar ja, tant els pagesos amb els vostres productes, que ja sé que és molt complicat, Pol, és molt fàcil parlar, però crec que, per exemple, tenir aquest tomàquet mandó, que és una cosa molt única d'aquí, s'ha de posar en valor i s'ha de vendre amb un preu que estigui bé, perquè els vins també moltes vegades es venen...
Es malvenen.
Malvenen, exacte.
Es malvenen.
I crec que és una... Això s'ha de canviar.
Sí, moltes vegades no és que aquest sigui car, sinó és que l'altre és excessivament barat. Llavors les comparacions no són bones. El meu punt de referència no és objectiu.
I el món del vi s'ha allunyat bastant del consumidor. Ha posat uns paràmetres que has de ser un entès del món del vi per poder veure. Si vas per la gastronomia, és que ja no has de ser cap entès. T'ha d'agradar o no agradar. I si t'agrada, més, doncs llavors ja tiraràs més amunt. Però si hem d'entrar amb el... Has de ser una persona educada, t'has d'educar primer per saber les varietats, com es llegeix una ampolla, no sé quant, això esgota.
Yeah.
Esgota qualsevol. No? Tu imagines anar a un lloc i haver d'explicar el tomàquet cada vegada que vas a una taula i totes les característiques i... És que no vendràs.
Ha de ser molt més simple, més senzill. I fàcil d'entendre i que no hi hagi aquesta barrera d'una mica snobisme del vi.
Total.
Sí, hem de canviar coses. Bueno, doncs no sé si teniu els teus cursos, Andrew, et poden trobar...
Per Wine Aspects.
Wine Aspects.
Sí, i tenim de tots tipus de cursos, des de entry level, que poden ser 17 euros, o fins i tot hi ha una cosa que hem tret ara amb la IA i és a un preu molt assequible, que és un simulador, que està a 7 euros o alguna cosa així, fins a 19.000, imagina't. Tenim una mica de tot.
Realment.
Sí, però bueno, anem venent i està guai. Sí, els de 19.000 són aquells com els vins que tens a dalt de tot per fixar el preu, però llavors ja els altres ja no semblen tan cars.
I tot el tema ara que has dit la IA, tota la part tecnològica que s'està movent molt ràpidament, Pol, en el vostre cas, com us poseu al dia?
Doncs adaptar-nos també, saps? Perquè són sectors que ens hem d'adaptar en aquest món tan ràpid i ara mateix també hem fet conveni amb una empresa que es diu Modpou i ens ajuda a veure com estan els tomàquets. Tenim unes sondes de succió, unes sondes a 20, a 40 centímetres amb una antena que li arriba el wifi i tinc el mòbil tot el que li passa al tomàquet. I fan servir també intel·ligència artificial per veure com drena l'aigua, com hi ha les corbes de rentat i de mullat i eixugat i estem aquí, vivim al mateix món, saps? Així que hem d'aplicar-ho totalment.
Amb el tema dels tomàquets, feu servir el que és el Keyline,
sí.
Sí, no?
Sí.
Fes servir el...
Sí, és bàsic, bueno, només perquè quan regues, saps? Si no, sempre se'n va avall l'aigua, saps?
Són les curvatures aquelles, a la vinya ho estan fent, allà a Torres, tenen uns que tenen canvi de...
Corbes de nivell.
Exacte, corbes de nivell.
No sé què són.
En canvi de fer... Bueno, explica-ho tu, perquè tu ets el
grano. Té molt sentit de plantar sobre les corbes de nivell, que moltes vegades no és lineal, sinó que segueixes la pendent, que és perpendicular a la pendent del terreny.
Ah, val.
i així evites erosió i
aprofites tot l'aigua.
Exacte, i sobretot la part d'aquesta, sí. L'eficiència hídrica.
Clar,
ja hi ha moltes vinyes ara que no són rectes.
Rectes, clar.
Ja són, tenen cobertura, també sí, posen sí. Arbres entremig, també, sí. O plantes aromàtiques, pel mig també, per veure com funciona. Mm.
I la consciència, jo també volia dir la reflexió aquesta de que això està antiquat, de que els pagesos ja no pensem pel medi, saps? Mm. O sigui, els pagesos som els primers interessats en benestar animal, en mantenir la fertilitat del terreny, perquè convivim amb ells i som un més de l'equip. Uh-huh. Així que fer agricultura i ramaderia ha de ser una cosa bona pel territori i ja no es fa malament, saps? Uh-huh. Tots els productes químics, passar-se de dosis, contaminar, tot això a vegades queda en un llegat i la gent potser es pensa que pertorbem el territori, però ja està antiquat. La gran majoria tots fem al revés i el que intentem és al revés, no? Donar-li valor i augmentar la fertilitat del terreny.
El tema dels focs, per exemple, no? El tema de la vinya és bàsic, és com un cortafuegos. O sigui que són coses que...
A nivell de paisatge ja només, saps? Veure el paisatge pues, cultivat ja pues, dona tranquil·litat i és el que hauria de ser, saps? El que fa molta pena és veure com s'abandonen els camps i ens quedem de braços plegats mirant, anant a la platja i ja està, saps? I llavors això s'ha de lligar una mica més.
Sí.
Que a vegades també que no ho lliguem suficient, no? Amb el que dèieu de gastronomia, no? Pues tothom va a grans restaurants a pagar 80-100 euros per persona i després anem a, pues això, a buscar un tomàquet mandó i si són 6 euros dius, hòstia, és molt car, saps?
Sí.
Pues bueno, el plat que t'has menjat ahir vespre eren 40 o 50 euros, saps?
Així
que, i hi havia la meitat d'aquest tomàquet.
Clar, sí.
Així que la proporció no era. Però cuidar el territori, prevenció d'incendis, paisatge, biodiversitat i sobretot recuperar la cultura i que hi hagi més joves. Bueno, jo he viscut a les meves... la meva sang, no? També, com deia al principi, jo era un aneguet lleig aquí fent agricultura a prop de Barcelona i quasi que ara em veig al revés, no? Que ja la gent ho admira una mica, no? Doncs en 30 anys la cosa ha canviat molt.
Hi ha un costum que va cap enrere que, i a més sortirà més fort encara d'aquí 4, 5, 6 anys. Gent deixa més el mòbil i ja estan tirant més cap al camp un altre cop. Hi ha una onada de que està tothom una mica saturat.
Per salut mental, també, saps?
Sí.
És que apropar-te a la terra és salut mental.
És criminal.
L'Uri està d'acord, eh?
Sí.
No, però... és que jo crec que la gent jove, jo tinc molta, sempre ho dic, jo confio molt amb la gent jove. Crec que tenen una manera de veure les coses molt més intel·ligent que la nostra. La meva generació, des de luego, perquè són molt més conscients d'aquests temes.
A casa, per exemple, venen a muntar a cavall i no els fa cap vergonya dir que volen ser pagesos. Cosa que fa 30 anys, o sigui, jo no ho deia, saps? Perquè em feia vergonya, encara que ho tenia claríssim, saps? Així que ja és un gran canvi.
Sí, sí.
Tot i així, després hi ha tots els altres, no? Pues accés a la terra, no? La maquinària, que la pagesia no és un sector que facis, vinga, vull ser pagès i l'endemà siguis pagès. El peatge per ser pagès és molt gran. I quan, jo sempre dic això també, de que quan un pagès abandona, ja no tornarà. És un home ferit que no tornarà. I en canvi, una gent, qualsevol persona que ja té la vida muntada, no es farà pagès. Perquè vol dir 2 o 3 anys, mínim, sense cobrar, tornar a aprendre a fer de pagès, el cos que té de maquinària, tot, així que és tot un tresor que ha desaparegut o està desapareixent. I la reacció no és gens fàcil.
Pues el meu soci, son pare era viticultor, és el Josep Vendrell, i té 6 hectàrees, és arquitecte de bodegues sostenibles, va ser arquitecte de Gramona. I ell ho diu, està esperant per només estar a la vinya. Sí que és veritat, però és un cas en quants.
Bueno, igual, mantingut, no?
I ho ha mantingut perquè son pare ja ho era, ell ja a l'estiu ja anava a fer-ho.
La clau és mantenir-ho foc lent. El fotut és deixar-ho.
Quan deixar-ho,
te'n vas a treballar pues, de qualsevol cosa que està ple, no? De gent que ho ha plegat i ho ha deixat, i ja està, i ja no tornes mai més.
Això ha passat a la restauració, eh? El Covid... Quan vam tenir el Covid, el tema restauració estava allà i tothom, clar, això són les hores que hem de fer, tal, tal, tal. Però després van entrar en fàbriques a treballar No van fer el pas enrere, eh? Cap a un altre cop, cap a... I la restauració està tenint molt, molt, molt difícil trobar gent per treballar, eh?
Totalment.
Dintre cuina i dintre sala.
I que es quedin.
I que es quedin. I que estiguin motivats per fer-ho. Llavors, el meu fill vol fer cuina.
Sí.
I ho té clar, eh? Sí.
Bueno, mira, cuina i vi, ja.
Cuina i vi, ja està. I el petit es veu que vol fer reposteria, però a més és petit.
Home, de postres.
A més, sí, un de postres, un de plat i un de vi.
On s'ha d'anar a dinar.
Sí. En canvi, los hermanos Roca, los hermanos Ashurst, o la family Ashurst.
Bueno, estem arribant al final del programa. Us faig l'última pregunta que sempre faig. Pol, si fossis un conreu, quin series? Si que jo m'imagino.
Tomàquet mandó. Estic molt al sol, estic vermell, origen també d'Irlanda una mica, de la meva mare, que és de Dublín, així que la pell em cria cap al vermell, cap al tomàquet, així
també,
que anem cap allà.
Molt bé, molt bé.
Super, molt
I bona. Tu, quina varietat series de raïm?
Negre segur que no, perquè sóc molt blanquet també. Jo crec que xarel·lo, em tira, sí. Sí, perquè sóc bastant autòcton ja. Sóc bastant d'aquí. Sí, tinc un català una mica arrelat al Penedès i quan parlo en castellà és bastant catalanitzat. I sí, jo crec que sí, el xarel·lo. Sí, una mica amarga al final, però amb, bona acidesa, bon cos...
Sí, sí, sí.
I que pot envellir bé.
Això és important. Bueno, doncs, moltes gràcies al Pol i a l'Andrew i ens veiem aviat.
Gràcies a vosaltres.
Merci.